Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Mapamundi, el podcast d'actualitat internacional de Catalunya Ràdio, amb Quim Olivares.
We can see the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, who is here to encourage us.
Una locutora comenta les imatges. A l'esquerra de la pantalla, el primer ministre indi, Narendra Modi, envoltat de banderes del país, i a la part dreta s'hi veu una nau que sembla que està a punt d'aterrar a la lluna. Aquests són els aplaudiments al centre de control de Bangalore, mentre Modi branda una bandera de l'Índia de petites dimensions com a mostra d'alegria. Era el 23 d'agost del 2023. Aquell dia, l'Índia es va convertir en el primer país del món que feia aterrar una nau al pol sud de la Lluna, el més allunyat de la Terra. I per alguns feia un pas més per ser en el grup de les grans potències del món.
Hola, sóc Agustí Pàniker, sóc escriptor especialitzat en l'Índia, en la seva història, la seva filosofia, la seva societat, i sóc editor, director d'una editorial, l'editorial Kairos. I bé, jo des de fa molts anys que tinc un gran vincle amb l'Índia ja de naixement. El meu avi era de l'Índia. Per tant, és una terra que m'estimo molt i viatjo molt freqüentment.
L'Índia realment és una de les grans potències del món?
I tant, i tant. Bueno, això ho reflecteix i els indis estan molt orgullosos. És una de les grans potències, depèn de com ho entenem el que és una potència. Com és una civilització que té 4.000 anys d'antiguitat, a mi a vegades em fa gràcia quan se'ls diu els països emergents. Bueno, ja havia emergit quan aquí encara estàvem dormint, no? Però és veritat que està destinada a convertir-se en un dels actors importants en el futur i ja ara mateix en el present.
Clar, i enviar una nau a la pol sud de la Lluna m'imagino que és una demostració del poder tou, no?, que diuen molts,
sí,
oi?
Sí, exactament, i això ara l'Índia té molt d'interès en mostrar-se com una potència que exporta cultura, exporta tecnologia, exporta cervells, i potser la millor manera ara és molts CEOs, molts directors de grans empreses, de Google, de Microsoft, Estats Units sobretot, són d'origen indi. O són indis, alguns. I a més té bona premsa, a part d'alguns aspectes. En general, la gent no té por de l'Índia. No tant com si tenen de Xina o del món musulmà. L'Índia té una cara més amable, potser, encara que també té el costat fosc, com la lluna.
Clar, de fet, aquest 2023, ara que parlaves de la Xina, l'Índia ha esdevingut el país més poblat del món amb més de 1.400 milions d'habitants i ha passat per davant de la Xina. L'Índia ha aconseguit governar 1.400 milions de persones, que ens hem d'imaginar que en som moltíssims, a Europa en som uns 500, doncs imaginem-nos sí. Tres Europes seguides, ha aconseguit governar-la en democràcia, mentre la Xina els governa de manera autoritària, no?
Sí, sí, la Índia ha estat durant moltes dècades un exemple per molts països no occidentals de com mantenir un creixement i arribar a uns nivells de llibertats i democràcia, de la justícia social, de la igualtat, encara també les mancances que té la Índia. Per tant, ha estat un model. Si la comparem amb els seus veïns, no només la Xina, sinó el Pakistan i Bangladesh o Sri Lanka o l'Afganistan o Birmània, déu-n'hi-do, amb aquests 70 anys d'història que té la Índia independent, només ha tingut 2 anys que Indira Gandhi va tenir un castell, un ramarazo d'autoritarisme i va posar el toc de queda de l'any 75 i la van enviar a l'oposició en les següents eleccions. Potser amb els darrers anys es nota clarament una tendència més autoritària pel govern del BJP i de Narendra Modi. Potser alguns d'aquests guanys que havia assolit l'Índia es sacrifiquen envers una homogeneïtat, és una nova direcció que pren l'Índia.
Escoltem precisament el primer ministre de l'Índia, Narendra Modi, quan presidia el G20.
Your Highnesses, Excellencies, G20 que president que tor per...
Va ser llavors quan va sortir en força l'intent del govern indi de recuperar el nom de Bharat en lloc de l'Índia.
Sí, sí.
Quin és l'origen del nom Índia i del nom Bharat?
Aviam, el nom Bharat és un nom clàssic només del nord de l'Índia. Jo crec que hi ha molta oposició al sud de l'Índia d'imposar aquest nom, però la pròpia Constitució, en el seu primer article, reconeix que la Índia, és a dir, Bharat, ja recull que es diu de les dues maneres. L'únic que internacionalment Índia és una marca, per dir-ho així, en llenguatge modern, bastant interessant i bastant bona. Però és una mica com si ara, diguem, aquí a Catalunya, diguéssim, no, ara ens direm Tarraco, perquè en el passat havia estat una entitat molt interessant. Evidentment, els de Girona, o els de Lleida, o els de
Madrid,
o com si Espanya digués, no, ara ens direm Ibèria. Per tant, són moviments polítics del nacionalisme hindú que juga amb aquests conceptes.
Clar, deies que els del sud de l'Índia no li semblarà bé aquest nom, perquè l'Índia no és un... Tenim la imatge des d'aquí com un tot uniforme, però la Índia com un bloc, però en realitat s'hi parlen moltes llengües, hi ha moltes religions, la diversitat és un dels trets definitoris de l'Índia.
I tant, jo sempre comparo, hi ha molta més diversitat a la Índia que a Europa. I mira, déu-n'hi-do, Europa, el diversa que és. Coexisteixen quatre famílies lingüístiques. El català que estem parlant, tu i jo, que ens estan escoltant, està més a prop lingüísticament del hindi, que és una llengua molt important del nord de la Índia, que aquesta llengua del tàmil que es parla en el sud i que parlen 80 milions de persones. I hi ha tants traductors al Parlament de Nova Delhi com el d'Estrasburg o com els poden haver-hi a Brussel·les. L'eslògan de Gandhi i de Nehru cap a la independència és unitat, perquè volien fer una nació, evidentment, en la diversitat. O sigui, no s'ha d'assimilar a una llengua, a una religió, a una entitat, a una identitat, sinó que la diversitat era el seu fort. I la diversitat exigeix el consens. I la millor manera pel consens, per arribar a un consens, és el règim democràtic. És més lent, diuen els indis, més lent que el xinès, però és més segur.
Jana Gana Mana Adhinayaka Jaya Hai Bharat Bhagya Vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Utkala Vanga.
Aquest és l'himne que esmenta algunes de les nombroses llengües que es parlen a la República de l'Índia, que té 28 estats i 8 unions territorials. L'Índia és una unió federal?
Sí, és una unió federal.
Però no hi ha mals rotllos dins la federació?
Hi ha mals rotllos, hi ha hagut mals rotllos, sobretot en el passat, quan el Panjab o una secció dels panjabis es volien independitzar amb el seu Khalistan, o els tàmils, també una època, o ara avui en dia els focus més conflictius estan en el nord-est, amb els
Manipur,
petits,
no?
Manipur o Nagaland. Vull dir, clar, amb una entitat tan complexa, tan diferent, amb tantes llengües, aquest himne parla de les llengües que es parlen, allò que abans dèiem.
Mm-hmm. Clar, perquè l'Índia té algunes contradiccions, no? Segur que molts que ens escolten pensaran en les castes, no? En els intocables. Clar, què són les castes? I realment es pot tenir una democràcia plena amb les castes o no?
Bueno, pues els indis la tenen. Les castes, jo tinc un llibre de 700 pàgines...
L'haurem de resumir aquí.
On tracto d'explicar, i es diu la societat de castes, perquè és un tema molt complex.
Certament.
I que no s'entén molt bé, perquè aquí el confonem amb classe social. A la Índia hi ha classes socials. I, a més, hi ha castes. La característica més important és que, a part que un neix amb una casta, i que serà de per vida, encara que sigui ric o sigui pobre. Hi ha una clara tendència a la endogàmia, a casar-se dins d'un cercle matrimonial estret. Abans era més rígid, més estret, de la mateixa casta, o hi ha excepcions, és molt complex el tema. Per tant, el tema de la casta no és ben bé un greu problema si no fos perquè hi ha una sèrie de castes, unes 1.200, castes, hi ha unes 5.000 castes a l'Índia, doncs hi ha 1.200 que nosaltres etiquetem sota el paraigua intocable. Avui en dia aquesta paraula és il·legal a l'Índia. Molts d'ells prefereixen denominar-se dàlits, i llavors sí que històricament aquests col·lectius que són entre dàlits i tribals, un 25% de la població, parlant, estem parlant de 400 milions de persones,
clar.
Han estat històricament marginats d'una manera molt contundent. Ja els britànics van començar a fer fórmules per intentar contrarrestar això, i l'Índia té el sistema de discriminació positiva més gran del món. Molts indis és un problema que gairebé de consciència han de passar algunes generacions, crec jo, Però encara, vull dir, a l'Índia profunda, a l'Índia rural, un dàlit, si ha d'anar a la comissaria perquè ha estat atacat, no el deixaran entrar dins. Ha de fer el parte fora, a les escales. A més llarg plaç, jo crec que van en la bona direcció, però encara jo crec que es necessitaran generacions.
Agustí Pàniker, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
De Catalunya Ràdio, vingut fins a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. Soc al llarg vestíbul d'aquesta facultat per esbrinar si l'Índia té la base per ser una superpotència econòmica. Pugem al despatx d'una doctora en Economia Internacional.
Hola, soc Gemma Cairó, soc professora de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, doctora en Economia, podríem dir que és l'especialització d'Economia Mundial, Economia Internacional i Economia del Desenvolupament.
Som al teu despatx aquí de la Facultat d'Economia i Empresa i veig un mapa mundi, cosa que ens complau veure molt, no? que teniu un mapa aquí penjat.
I és antic.
I és antic, és molt, molt gustós. Abans parlàvem de si l'Índia pot ser una superpotència. Creus que econòmicament està preparada l'Índia per ser una superpotència, però a nivell econòmic?
Clar, és una potència econòmica i demogràfica. Actualment és l'economia que més creix del món. És una economia amb una important presència internacional i és una economia amb expansió. El que passa que té tantes disfuncionalitats, tants endarreriments. És una economia capitalista, però és una economia capitalista com la que han arribat molts països que han sigut excolònies, no?, amb un capitalisme una miqueta diferent al que coneixem del capitalisme dels països rics.
Clar, als periodistes ens agrada allò, fer rànquings, no? El primer són els Estats Units, segon és l'economia xinesa. L'Índia pot arribar a passar aquestes dues economies?
Aquest rànquing és amb PIB
clar,
mundial.
Clar, interior brut, esclar.
Llavors, l'economia índia és la sisena economia del món. Clar, l'economia xina és 6 vegades més gran que l'economia índia.
6 vegades? Per tant, està lluny d'arribar.
Per tant, està lluny. Va. Això en dimensió econòmica, és a dir, en PIB, però és que si mirem la renda per càpita, encara està més lluny. La Xina té una renda per càpita de més de 20.000 dòlars, la Índia no arriba als 10.000 dòlars, i als Estats Units té una renda per càpita de quasi 75.000 dòlars, perquè la Índia ha començat més tard que la Xina. Per tant, pot ser que hi hagi aquest procés d'apropament. Amb renda per càpita és una altra cosa.
Clar, la Xina tots sabem que és la fàbrica del món, però
sí.
L'Índia què és?
És l'oficina del món.
L'oficina.
Malgrat té un pes manufacturer, no té el pes de la manufactura ni mundial ni en el seu PIB interior que té la Xina, i és una economia que està més orientada al sector serveis, sobretot en els sectors punta, és a dir, tecnologies de la informació, tot el sector dels TIC, no?, que és el que potser és més coneguda, call center, software. És veritat que també té manufactura, és a dir, no podem dir que té una indústria farmacèutica molt expansiva, sobretot amb la producció de genèrics. La indústria cinematogràfica, el Bollywood, és tan important com Hollywood, amb PIB.
Abans ho dèiem, que l'Índia és el país més poblat del món, que ha passat per davant de la Xina. Clar, això té avantatges o té desavantatges? Perquè, és clar, només alimentar més de 1.400 milions de persones, això ha de ser complicat, no?
Sí, aquest és l'argument maltusià, no?, que diu que de maltus, no? Deia, clar, la població és un problema, i és veritat, la població pot ser un problema, sempre hi ha un tema que un creixement demogràfic elevat, hi ha una part que se'ns menja uns recursos, no? De fet, la política del fill únic de la Xina, el que va ser això, va ser un control demogràfic amb la política del fill únic per una miqueta alliberar recursos que poguessin anar a l'estalvi, a la inversió i al desenvolupament. La Índia té un problema de desnutrició important. Hi ha quasi 200 milions de persones desnutrites a la Índia. Vull dir, això és una potència econòmica, està creixent al 8%, en alguns sectors és molt competitiva, però llavors té una incapacitat per alimentar a la seva població.
Clar, però aquí estem parlant de macroeconomia, no? De si serà la primera economia mundial, però potser la primera preocupació hauria de ser alimentar la seva ciutadania, no?
Clar, aquesta és una paradoxa que expliquem, no? Que sempre diem, igual que les economies, nosaltres diem semiperifèriques, no? Les economies emergents, els BRICS, Brasil, Rússia, Índia, han tirat de l'economia mundial, han sigut els motors de l'economia mundial, han crescut molt, són capaços de ser molt competitius en alguns sectors internacionalitzats i a la vegada no resoldre el seu problema de desenvolupament intern. I amb la globalització es posa de manifest.
Clar, pots tenir un producte a les mans aquí a Catalunya indi, però en canvi hi ha 200 milions de persones, no?, que no tenen un plat de taula.
Bueno, és que normalment tu pots consumir aquí un producte indi o un producte xinès,
sí,
tu pots consumir un iPhone perquè hi ha una persona allà que l'està fent amb un 20% del preu de la mà d'obra que tens aquí. És a dir, tu pots consumir aquí barat perquè algú està produint barat allà, però això té a veure amb el nivell de vida d'allà.
Clar, per tant, si parlem de desigualtat social, que no sé si és el terme que hem de fer servir, jo també he llegit que a l'Índia precisament destaca perquè hi ha molts megarics, és a dir, que sí. És un territori on sí. Hi ha gent super, super rica i després tenim els 200 milions que comentaves, no? Sí. Això com es pot revertir?
Bueno, sí, la desigualtat econòmica és un fenomen associat als últims anys, no?, de neoliberalisme als països rics i a tots els països en desenvolupament. És una característica comuna. Però és veritat que a l'Índia és particularment important, no? Per exemple, el 10% més ric dels indis concentren el 77% de la riquesa.
Wow.
En aquest sentit, és el govern dels rics, no hi ha una plutocràcia, hi ha un govern de Modi, no? Tots els processos de liberalització, però ara Modi més, una connivència amb els poders econòmics, no? Les grans empreses índies, sobretot els seus amics, no? Una forma de revertir la desigualtat és justament tenint en compte que quasi el 80% de la població, directa o indirectament, està vinculada a l'agricultura, però la Índia domina una agricultura de subsistència. Explotacions molt petites, molt poc mecanitzades, on la gent sobreviu. Llavors, aquí està la pobresa. Com ho resolem? Bueno, el capitalisme, una forma de resoldre la desigualtat és que hi hagi lloc de treball i que la gent pugui tenir un ingrés. Llavors, clar, quan per exemple mirem aquest sector tan competitiu com el que dèiem, no, que és un sector internacionalitzat com les TIC, clar, això ocupa menys de l'1% de la força de treball índia. Per tant, clar, mi quan em parlen de la classe mitjana índia, dic, bueno, qui és, no, la classe mitjana, perquè el gros de la població no és classe mitjana com l'entenem aquí, no?
Gemma Cairo, moltíssimes gràcies i molta sort.
Gràcies.
De la zona universitària m'he desplaçat fins al carrer Tamarit i ara entraré al mercat de Sant Antoni. He de buscar la botiga de roba d'una empresària índia. A veure si la trobo.
Namasté, és com saludem a Índia. Bona tarda, soc Dipti Golani. Soc de nord d'Índia, porto aquí 32 anys, soc economista i dedico a fer tallers relacionats amb protocol de negoci en Índia. També soc empresària i tinc una botiga en el mercat Sant Antoni i altra de majorista que faig importació.
De fet, som aquí al mercat de Sant Antoni, en aquesta botiga, on veig tots aquests vestits són de la Índia?
Sí, tots són d'Índia i després la marca que posa allà, Dipti, és el meu nom.
Ens podries explicar, encara que fos una peça de vestir que sigui típica de la Índia, quina seria de les que hi ha aquí?
En principi, el vestit darrere que veus, aquell de negre i,
sí,
blanc,
i blanc,
i després altre de taronja, aquests serien en zones urbanes que portem sobre pantalons o diferent tipus de pantalons, portem aquests que es diuen curtes.
Curtes?
Sí.
Uh-huh. Està bé, molt elegants.
Això.
Molt elegants.
Sí, gràcies.
Creus que els habitants de la Índia tenen la percepció que el teu país pot esdevenir una potència mundial? Ells veuen que està canviant el seu país?
Sí, i tant. I tenen molta confiança i pensen que sí. Tenen moltes ganes, també, de superar i dir-ho al món que és aquí estem.
No hi ha molts compatriotes teus que diuen, home, hem sigut capaços d'enviar això a la Lluna, però encara hi ha gent pobra, encara hi ha moltes mancances en el país.
Home, això tot, com tot arreu. Segur que als Estats Units també, que és la primera potència, i també té el gent molt rica, gent pobra, i hi ha de tot com tot arreu. El problema d'Índia és que com que ha sigut sempre la imatge d'Índia, no? Pobresa, després fan pel·lícules com Slumdog Millionaire, doncs sí. Això també, bueno, no ajuda molt. No dic que no hi ha pobresa a Índia, però algú parla de 100 milions de milionaris que hi ha a Índia o 300 milions de classe mitja alta que n'hi ha? Com ha crescut la classe mitjana? Parlem de pobresa, però no parlem de quants milions han deixat de ser pobres. Sí que n'hi ha molts. El món ideal no existeix.
Explica'ns més coses de la Índia. Per exemple, algú es preguntarà, l'ensenyament públic existeix a la Índia i com és?
A veure, una cosa curiosa és que a escola la gent prefereix privada, perquè ensenyaran en anglès i tot això. Però universitats, millors universitats públiques.
Un altre àmbit, per exemple, no el sanitari. Com és la sanitat a la Índia?
Sanitat pública molt
precària.
És curiós que si veus els millors metges d'Estats Units són indis. Però això sí, gent d'Índia també creuen molt en Ayurveda i medicina més tradicional, I per coses petites no van a l'hospital.
Hava ke jhoke aaj mausam se rooth gaye, gulo ki shukhiyan jo bhavre aake loot gaye.
I com a dona, creus que la societat índia us dona prou garanties per poder desenvolupar-vos, per fer un negoci, per en el món de l'empresa, etc.? Quina és la situació de la dona en l'àmbit una mica econòmic?
Situació de dona a Índia. Jo tinc carrera universitària. Les dues germanes meves també. Val? Això depèn molt de família. Si família té uns valors, doncs protegirà a la nena, donarà oportunitats, no farà diferència entre noi i noia. La meva mare no sap llegir i escriure, però ella volia que les seves nenes tinguin una carrera. Depèn molt, molt de família.
Clar. A nivell d'imatge, la Índia ha canviat molt?
Jo crec que hauríem de mirar, no posar tot en mateix sac, la imatge d'Índia, que moltes vegades, no, tòpics i tot això sí que n'hi han, però diem, oh, això passa a Índia, un país de 1.400 milions de persones. Això és com si alguna cosa passa a una ciutat de Portugal i diem que a Europa passa això, no? O aquí, en Andalusia o Extremadura, on sigui, passa una cosa, oh, no, no, a Espanya, no? Jo la imatge que tenia d'Espanya era de toros i flamenco. Aquí no passa això, clar. Quan vaig veure, amb tot el respecte, el caganer, cagatió, el gent en Fira de Reis, gent menjant un dolç en forma de caca i la parada que deia vendemos diferente tipo de cacas, em va sobtar molt. Molt, clar. Ara és el part de la meva vida. Jo celebro Nadal també. El meu fill nascut aquí, doncs sempre hem celebrat totes les festes. I ell més content que mai perquè té regals. Tenia regals, ara és gran, però tenia regals per Reis, per Nadal i per nostre Nadal, que era, fa poquet que era.
Molt bé. Si tinguessis una vareta màgica, què canviaries al teu país?
Jo crec que polítics no haurien de barrejar religió i política. És una barreja molt perillosa.
Doncs acabem aquest desig. Depti Golani, moltíssimes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies, Danyabat.
Barrejar política i religió mai ha estat una bona idea. El partit de l'actual primer ministre indi per això ho fa. Hem tornat a la ràdio per trucar a Nova Delhi.
Hello, I'm Arundhati Roy. I'm a writer and I live in New Delhi.
És Arundhati Roy, escriptora índia. La recordareu pel llibre El Déu de les Coses Petites, guanyador del Book Prize del 1997. El 2020 va publicar un recull d'articles molt crítics amb el govern de Narendra Modi sota el títol Mi corazón sedicioso. He començat per preguntar-li per un article del 2016 on deia que l'actual partit al poder a l'Índia, el BJP, està intentant imposar una nació hindú a tots els habitants de l'Índia per discriminar les minories i trencar així la tradició de diversitat del país.
El partit, de fet, és l'ala política d'una organització molt més poderosa anomenada RSS, que creu expressament que la Constitució índia s'ha de bombardejar i que l'Índia s'ha de declarar una nació hindú, que les minories, i en especial els musulmans, cristians, comunistes, han de ser ciutadans de segona. I Narendra Modi sempre ha estat membre de l'RSS des que era molt jove. Els fundadors ideòlegs de l'RSS eren obertament partidaris dels nazis i del feixisme a Europa. Comparaven obertament els musulmans de l'Índia amb els jueus d'Alemanya i ara tenim noves lleis de ciutadania que s'aprovaran, que bàsicament discriminen els musulmans. Hi ha grans camps de detenció. Segur que heu sentit a parlar de tots els linxaments públics i matances massives de musulmans que s'estan fent aquí.
Lynching, public
per tant,
lynching and masking,
sí, tenim força problemes en aquesta part del món.
We are in a lot of trouble in this part of the world.
Why is Modi's party trying? Per què el partit de Modi està intentant imposar l'hinduisme com a religió nacional? Per què ho fan?
This is something that the RSS has believed in.
Això és una cosa que l'RSS ha cregut des de fa més de 100 anys, saps? És una mena de feixisme si mires la mena de coses que fan i diuen. Per descomptat, intrínsec a la pràctica de l'hinduisme és la pràctica de les castes, en què la societat està dividida jeràrquicament en més de 4.000 castes diferents.
It is a very hierarchical society.
És una societat molt jerarquitzada en la qual hi ha aquesta idea feixista de l'equivalent de l'home ari o el superhome, el déu a la terra, i llavors els altres venen després, però li queden per sota. El sistema de castes funciona de manera que cada casta té una classe per ser oprimida i una casta per oprimir. És una societat a qui només li cal un moviment lateral per entrar en una versió de feixisme modern, perquè ja té aquestes idees dins el sistema de castes.
Però en un estat feixista no hi ha llibertats, no hi ha llibertat d'expressió. Penses que és el mateix a l'Índia?
Sí, en definitiva no hi ha llibertats ni llibertat d'expressió. Ara mateix hi ha molt poca llibertat d'expressió a l'Índia. Els principals mitjans de comunicació han estat totalment comprats. Ara hi ha llibertat d'expressió bàsicament a internet i estan intentant controlar-la. Estan aprovant lleis noves que diuen, per exemple, que només el govern pot decidir quins fets relatius al govern són veritat i quins no són veritat. A llocs com el Caixmir, la llibertat d'expressió no existeix i lentament s'està escampant per la resta de l'Índia. Ara no hi ha periodistes professionals de debò treballant en els grans mitjans. Tots són acòlics de l'Estat, saps?
In fact, you've been charged. De fet, vostè ha estat imputada per haver fet suposats comentaris sediciosos donant suport a la separació del Caixmir de l'Índia. Té por que l'enviïn a la presó per aquests comentaris de fa temps?
Tothom que sàpiga alguna cosa del que està passant ara no faria servir l'expressió tenir por, però ha d'estar al cas que pot anar a la presó en qualsevol moment, per qualsevol raó, inventada o real. Hi ha tants activistes, advocats, escriptors, periodistes, estudiants que ja són a la presó. Per tant, seria absurd imaginar que això no pot passar fins i tot algú que és molt conegut, com jo. Però ara mateix hi ha atacs contra gairebé tots els principals polítics opositors, contra gairebé tots els mitjans independents. Gairebé tothom ha d'afrontar casos criminals. Per tant, penso doncs que no puc ser una excepció durant molt de temps.
A l'Índia se l'ha considerada, almenys des d'Europa, com una unitat dins la diversitat, una gran fusió de cultura, religions i llengües. Creu que Modi ha canviat això per sempre?
És difícil imaginar que algú pugui fer tant de mal en tan poc temps. No vull fer servir la paraula per sempre, perquè l'Índia és un oceà i és difícil de controlar, saps? Fins i tot els feixistes europeus van operar en un territori molt més petit. Aquí és un lloc tan complex i, per tant, mentre el projecte feixista està intentant simplificar el país en una nació, una llengua, una religió, imagini algú que ho intenta fer a tota Europa i l'Índia és el doble de gran que tota Europa. Per tant, mai aconseguiran el seu objectiu. Però en el procés d'intentar-ho, la quantitat de destrucció és increïble. Però som un país amb més de 700 llengües oficials i no oficials i intentar convertir-ho tot en una llengua, una religió, una cultura són les idees d'homes bojos.
The ideas of madmen.
India és el país més poblat del món, ha enviat una nau al sud de la Lluna, té una bona reputació a l'escena internacional. Do you think that the West, creu que Occident és massa comprensiu amb el govern de Modi?
Ara mateix no estaria d'acord que l'Índia tingui una gran reputació a Occident. Quan Modi viatja als Estats Units o quan viatja a França, tots els diaris són totalment conscients del que ell significa. Els governs li donen suport perquè tenen una actitud diferent amb l'Índia, ja que la veuen com un gran mercat i una mena de destí financer. I, per tant, no és que la gent no ho sàpiga, saben molt bé què està passant a l'Índia i, tot i així, continuen donant-li suport. En qualsevol cas, no sóc una gran creient de la moralitat de la democràcia liberal occidental, perquè hem vist de què és capaç a tot el món.
And in fact, you see that maybe the West, de fet, potser Occident veu l'Índia com a contrapès de la Xina i és per això que perdonen totes les malifetes de l'Índia. Ho pensa, això?
Yes,
sí, sí, totalment. És només un joc d'escacs geopolític.
Té cap esperança que la situació en el seu país pot millorar amb les properes eleccions de l'any que ve?
Bé,
sí que hi tinc molta esperança, perquè el que ha passat és que Modi no és que hagi actuat com un dictador per a la resta del país, però sí que ha estat actuant així dins el seu partit i, per tant, hi ha molta tensió i antipatia cap a aquest home dins del BJP mateix. Entre ara i el maig, quan es formarà un nou govern, passaran moltes coses a l'Índia, moltes coses força pertorbadores i terribles. Ho sabem per l'experiència, perquè les etapes electorals són les més perilloses en aquest país, especialment per les minories, on les massacres i els linxaments són com una campanya electoral per polaritzar i crear una majoria. Per tant, és inútil especular què passarà. I poden fer qualsevol cosa per guanyar aquestes eleccions. Ara, una vegada dit això, tot això es farà perquè ells estan insegurs i perquè saben que molta gent ha estat molt, molt tipa d'ells.
And because they know that a lot of people are very, very tired of them.
Just my last question. La meva darrera pregunta. Vostè és admirada arreu del món pels seus treballs, pels seus llibres i tot això, però encara viu a Nova Delhi. Se sent a vegades exclosa en el seu propi país?
No, not at all.
No, de cap manera, perquè formo part d'un gran grup de gent que resisteix això amb molt de coratge. De cap manera em sento exclosa en el meu país i la gent ho ha d'entendre. Som molts els que estimem aquest lloc, que hi lluitem. No sóc de cap manera una mena de màrtir única i sola. Sóc part d'una gran comunitat de gent i ara mateix hi ha una gran agitació política a l'Índia i a Europa tothom ja assumeix que Modi guanyarà les eleccions i això no ha de ser necessàriament el cas. Han de prendre més atenció en el que està passant exactament aquí i escoltar les veus i les coses que hi succeeixen. Però és difícil per a Occident llegir-les i admetre-les.
Listen to voices and things that are happening which are difficult for the West to read, I admit.
Okay, Arudati Roy, thank you very much. All the best from Barcelona.
Thank you. Okay. Thanks so much.
Bye bye.
Bye. Janlo savera aaya dalne wali raat hai.
Mapamundi, muntatge musical de Josep Lluís Santiso i producció de Ricard Garcia. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.